Volem saludar el portaveu de l'Estei, Cosme Orell. Molt bon dia, Cosme.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Bé, contents de xerrar amb altres. Bé, els darrers dies heu manifestat públicament que la Conselleria d'Educació del Govern Balear volia efectivament emprendre retallades pel que fa al número de docents i també doncs, un increment de ràtios a les classes, malgrat la situació que vivim. Com ho veieu? A veure si podeu explicar un poc millor.
Bueno, mira, nosaltres durant la setmana passada ens van donar compte que des d'alguns centres començaven a dir-nos que havien rebut la proposta de quota, és a dir, el número total de professors i professores que tindrien aquest curs que ve, i que era inferior, lleugerament inferior, a cada centre respecte en el número que tenien per aquest curs. Quan vàrem tenir constància de tres o quatre centres que mos havien donat aquesta informació, llavors nosaltres vàrem reaccionar i vàrem començar a telefonar a tots els centres que vàrem poder entre el dijous i el divendres de la setmana passada i el dilluns d'aquesta mateixa setmana i efectivament ens vàrem adonar que hi havia una retallada que nosaltres vàrem xifrar entre 250 i 350 professors que podia arribar, perquè no vàrem poder parlar amb tots i cada un dels centres. A més, algun dels que vàrem estar trucant, llavors encara no havien fet la traducció del número d'hores que se'ls donen en professors, no? I a partir d'aquí van treure aquestes xifres, no? També s'ha de dir que és prescriptiu, o sigui, és obligatori que els criteris per elaborar aquestes quotes passin per mesa sectorial, i tampoc hi havien passat, no? I clar, i a partir d'aquí varen fer un comunicat de premsa denunciant aquesta situació i han constatat que efectivament això és així, tot i que es concedeix amb una roda de premsa posterior que va fer dimarts d'aquesta setmana, diu que no hi haurà retallades, però bé, els fets no acompanyen aquestes declaracions, com a mínim de moment.
Bé, doncs haurem d'estar a l'expectativa de veure efectivament si es consumen o no aquestes retallades que vosaltres us oloreu bé, no de forma intuïtiva, sinó arran d'haver fet consultes a través d'una enquesta telefònica. Bé, pel que fa a les ràtios, també el sindicat Alternativa havia anunciat aquestes ràtios. Vosaltres també ho deixeu entendre en el vostre comunicat. Pel que fa a les ràtios, home, justament enguany, amb aquestes mesures de distanciament social, es fa més complicat que mai a pujar aquestes ràtios.
Evidentíssimament. És a dir, pensem que el canvi de criteri del Ministeri està continu des de pràcticament s'inici d'aquesta crisi sanitària. Se va dir des d'un principi que hi havia tres possibles escenaris: un escenari de normalitat, un escenari de semipresencialitat, que aquest escenari de semipresencialitat implicava ràtios del 50% dels alumnes. Des del 50%, que en el cas de infantil i primària suposaria aquí a les Illes Balears 10-11 alumnes en el cas d'infantil i 12, entre 12 i 13 en el cas de primària, varen passar a 15-18 i ara ja estem en aquests grups, en aquest famós grup bimbolla de ràtios, fins a les ràtios permeses per la llei, per l'OE i l'OMCE, perquè encara no està derogada la LOMCE, que són ràtios en el cas de primària de 25, més un increment del 10%, que m'ho poden demanar 27 alumnes. Clar, en aquest, a la majoria o moltíssimes d'aules dels centres de les Illes Balears és impossible mantenir les distàncies de seguretat amb aquestes ràtios per una qüestió de metres quadrats. Per tant, entenem que amb aquestes ràtios, per criteris sanitaris, evidentíssimament, no és recomanable, no? és sí. totalment contraproduent amb entitats, etcètera, però des del criteri de la pròpia qualitat de l'educació també ja fa temps que s'haurien de baixar aquestes ràdios, no?
Recordem, les ràdios estan a 25, no?
A 25. En cas excepcional, també la llei preveu que se poden incrementar amb un 10%. Clar, el 10% de 25 serien dos alumnes, no? Perquè dos i mig no podria ser, però sí. si se podien incrementar fins a 27 alumnes, la qual cosa és des del criteri sanitari d'entrada per tot el que està passant amb aquesta crisi sanitària, però també amb la pròpia qualitat del sistema educatiu, no són unes ràtios, diguem-ne, adient, no? Són massa elevades.
25 a secundària, primària, però infantil no, oi? Estan més baixes.
No, bueno, a infantil, allà, quan l'any 2015 varen firmar l'acord marc en la conselleria, hi havia a dins l'acord marc unes clàusules de ràtios i deien que les ràtios d'infantil s'havien de baixar fins a 20 alumnes amb aquest 10% sempre, no? Per tant, hi ha centres d'infantil, no tots, però hi ha molts centres d'infantil que estan a 20 alumnes, alguns a 22, i alguns a 22, la majoria, no? A primària, la ràtio se manten a 25, a secundària a 30 i a batxillerat a 35. Segons la LOE, segons la llei. Llavors, sempre amb aquest 10% d'increment, però clar, les aules, el tamany de les aules, les dimensions de les aules i mantenir les distàncies de seguretat d'aquest metre i mig és inviable. Llavors sí que s'hauran de, a partir de quart de primària s'autoritza per part de sanitat l'ús de mascaretes i a secundària i demés. Per tant, mostrem que aquí hi haurà una suposada nova normalitat amb aquestes característiques, perquè si no hi ha un increment efectiu de quotes, el perill d'un rebrot amb aquestes condicions és molt evident, no?
Bé, altres coses que també ens ocupen i ens preocupen al respecte del món de l'educació. Hi haurà algun tipus de reforç en aquest escenari, no sé si dir post-pandèmia o bé encara doncs amb aquesta amenaça de pandèmia de cara al curs vinent, pel que fa a l'educació especial?
Bueno, se diu que sí, el que passa que encara en aquestes instruccions que tenim ara, que precisament avui van a mesa sectorial a les 12, se diu que sí, el que passa que no està tampoc molt definit.
Ja.
Bueno, o no hi està gens, se diu que hi haurà un programa de reforç, però no només amb educació especial, sinó que hi haurà un programa de reforç per recuperar tota la qüestió curricular que durant aquests dos mesos o tres mesos de pandèmia que no ha pogut haver-hi classes presencialment se puguin recuperar, no? Però bé, no està definit encara, no està del tot definit i quan tinguem més informació la compartirem i opinarem sobre això, però estem una altra vegada en la mateixa situació, és a dir, si no hi ha un increment substancial de professorat, és complicat, i ara és un moment en què hem de decidir si contratar més professorat per prevenir aquest nou rebrot, haurem de contractar més metges per curar els malalts.
Quins panorames, tu?
Idò, sí. Nosaltres, la qüestió és aquesta. Finalment, s'ha de fer aquesta inversió per prevenir aquest nou rebrot tant com sigui possible, perquè és que si no... Nosaltres pensàvem, i no només nosaltres, vull dir, fa poc sortia un estudi de la Universitat de Granada, me sembla, que deia que aquest grup bimbolla de 25 alumnes
sí.
no són factibles. Això realment no és un grup bimbolla. L'ideal del grup bimbolla són 10 alumnes, com a molt 15.
Ah.
Saps? I perquè, si no, un contagi dins d'aquest grup bimbolla de 25 alumnes se multiplica exponencialment i en 24 hores hi havia un perill potencial de 800 no sé quant de contagis Vull dir, és una cosa demolidora. Per tant, això s'ha de tenir en compte. Jo voldria que no hi hagués res de tot això, però clar, el perill és molt evident.
Bé, per cert, avui El Mundo titula, ho llegim abans a les portades, diu, la màniga ampla d'Isabel Celà dispara els aprovats en el batxillerat. Diu, les comunitats autònomes registren fins a un 20% més d'aprovats i fins a un 26% més de titulats després de la relaxació de les directrius auspiciada pel Ministeri d'Educació. Ho veieu així també des de l'Este? I això, diguem-ne, suma o resta aquesta situació?
Bueno, aquí s'ha de tenir en compte que la situació que hem viscut o que estem vivint encara és una situació molt excepcional, no? Llavors, nosaltres, des de l'Estei i tota la confederació d'Estes, quan es van fer aquesta directiu de cada avaluació, nosaltres entenem que el criteri prioritari era que ningú se podria veure, cap alumne, vull dir, se pogués veure perjudicat per la no presencialitat, per la no assistència física en els centres educatius. Des d'aquest punt de vista, se van donar unes directrius que se faria la mitjana de les dues primeres avaluacions i que la tercera només seria per, en tot cas, per augmentar nota. Nosaltres, amb aquest criteri, nosaltres hi estem d'acord, hi vam estar d'acord en seu moment, ho vam dir públicament, perquè enteníem i entenem que la prioritària és que ningú se vegés perjudicat per qüestió de bretxa digital, que evidentíssimament és una conseqüència d'una bretxa social, això no podem obviar ni ho hem d'obviar, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, nosaltres hi estem d'acord amb aquest criteri. La xifra concreta, de moment, no la tenim nosaltres.
Bé, i per cert...
No, anava a dir...
Digui.
Perdó. No, anava a dir que la xifra concreta en quant a aprovat de batxillerat, de moment, encara no la tenim, no? No, de la conselleria d'aquí, concretament, no l'ha publicada, o si l'ha publicada no l'han vist encara. O com a mínim jo no he pogut veure-la.
Per cert, el que li anava a preguntar, hi ha contacte estret? Hi ha relació de diàleg, de confiança entre la comunitat docent, professors, professores, mestres i el govern de les Illes Balears? Compta l'executiu autonòmic amb la vostra opinió a l'hora de configurar aquest repte que suposa el curs vinent?
Nosaltres pensem que no. Nosaltres pensem que no i també pensem que això és un error per part del govern i per part de la Conselleria d'Educació. És a dir, i com diuen, per a mostra un botó, no?
Sí.
Fa dos dies, aquest dimarts passat, hi va haver una mesa sectorial on per part de la Conselleria hi havia un punt únic en aquesta mesa que posava presentació de l'esborrany, de les instruccions que han de marcar l'inici d'aquest curs que ve. Nosaltres, com a organització sindical que representam a tot el col·lectiu docent, des de les coses d'inspecció passant per tots els coses de règim especial, secundària, formació professional i les coses de mestres, a nosaltres no se m'havia, no teníem ni tan sols el document que anava en aquesta mesa fins una hora i mitja abans de l'inici d'aquesta mesa. I, a més, una hora abans el conseller va fer una roda de premsa on explicava aquest document. Quina negociació pots fer amb aquestes característiques? Quan vàrem començar amb aquesta hora i mitja que teníem de marge, vàrem llegir el document, així com vàrem poder entrar en diagonal, com se diu, fent esment en aquell apartat que mos cridava més l'atenció en aquell moment, vam veure que efectivament hi pot haver les retallades se poden convertir en una realitat amb aquest document damunt la taula. Quan va començar la mesa, així li vàrem fer saber al Consell i no vàrem voler participar d'aquesta mesa. Per tant, des de l'estat mos vàrem aixecar i per qüestions de reglament de la mesa sectorial de l'Estat, parlàvem en primer lloc i darrere nosaltres se van aixecar totes les organitzacions sindicals, menys una. Per tant, és evident que no hi ha un diàleg fluid entre l'administració, entre la conselleria i les organitzacions sindicals. Jo li dic que aquesta és la mostra que li puc dir d'aquesta qüestió. De tota manera, avui hi ha una nova mesa i anirem amb esperit constructiu de crítica, però constructiva, per tal d'intentar millorar aquest document. Aquest mateix document va a més i veurem com acaba. Però la relació en aquest moment és molt complicada.
I al respecte de les polítiques de prevenció sanitària, no? Clar, veiem avions plens, terrasses, i els nens han d'estar un metre i mig dins de l'escola. Com es digereix això, diguem-ne, en l'entorn educatiu?
Bueno, és que la pressió econòmica dels sectors de hoteleria i de serveis m'imagino que és molt forta. Hi ha una situació d'atur molt complicada, una crisi econòmica derivada d'aquesta pandèmia. I clar, nosaltres des d'aquest punt de vista ja en som conscients, però clar, és que no pot ser, perquè el que li deia abans, el perill d'un rebrot és evidentíssim. Podem mantenir en el supòsit de que les escoles poguessin mantenir aquestes distàncies de seguretat i de més, també s'ha de veure la resta de sectors això com funciona. És molt complicada la situació, però nosaltres des de l'escola hem de lluitar per vetllar per les condicions laborals de seguretat de tot el professorat i de tota la comunitat educativa, i amb això estem.
Bé, estem xerrant amb el representant de l'Estell Intersindical, Cosme Orell, una de les organitzacions més importants del sector educatiu a les Illes Balears. Per cert, aquest estiu hi haurà algun tipus de tasca extra per part dels docents, professorat, per preparar el curs vinent?
Sí, ara, durant el mes de juliol, s'està duent a terme el programa PAE, que és programa d'acompanyament escolar, que és voluntari per tots aquells alumnes que l'han volgut fer. Se fa professorat que també voluntàriament l'hagi volgut fer. I al marge d'això, el mes de juliol, segons la normativa vigent, tots els professionals docents estem a disposició de l'administració. I llavors, a dins d'aquests paràmetres, una vegada tinguem les instruccions d'aquestes que van a més avui clares i s'hagin negociades, i tothom sàpiga a què s'ha d'atendre, s'ha de dedicar aquest mes de juliol a preparar l'inici del cultiver. Aquesta és l'activitat que inicialment està prevista. Però ja li dic, és que el mes de juliol la llei ens diu que hem d'estar a disposició de l'administració. Quan hi ha convocatòries d'oposicions, d'enguany n'hi havia una de convocada i prevista per la jornada del 21, les persones que formen part del tribunal no s'hi poden negar, entre cometes, no sé, que hi ha una sèrie de casuístiques de malalties o el que sigui, perquè estan a disposició de l'administració. Normalment a la gent no li fa molta il·lusió al tribunal d'oposicions, no? Però per aquesta casuística, aquesta norma que li dic, sí que han d'anar. Per tant, aquestes serien les dues tasques, bàsicament, que s'han de fer el mes de juliol. O sigui, per una banda, lo d'espai, i per altra banda, lo de la preparació d'aquest nou curs, que té moltes incògnites, però, bueno, anem sí. si l'anem aclarint totes aquestes incògnites.
Ja ho pot ben dir. Bé, sovint imagino que des dels mitjans de comunicació pecam un poc per aquests temps que corren, doncs anar preguntant sempre pels mateixos aspectes. No voldria oblidar-me algun altre tema que no, per no estar vinculat amb la crisi sanitària, sigui menys important.
Bueno, aquí hi ha... en tot això hi ha una qüestió de fons que no la podem obviar, i és la següent, és a dir... A les Illes Balears, el pressupost d'inversió en educació per aquest any 2020 està en el 3,28% del producte interior brut de les Illes Balears. Aquests 1.060 milions d'euros que s'inverteixen en educació suposen això, el 3,28%. A l'estat espanyol, la mitjana és del 4%, 4,0% i poc. O sigui, al voltant del 4%. Per tant, a les Illes Balears estem per davall de la mitjana espanyola, però és que la mitjana espanyola està molt per davall de lo que són recomanacions d'organismes poc sospitosos, com puguin ser la UNESCO, que xifren entorn al 7% de producte interior brut. Per tant, amb aquestes condicions és del tot imprescindible, és una necessitat ja imperiosa que s'augmentin els recursos destinats a educació, perquè és que si no, després no ens podem estranyar cada any quan surten els resultats dels informes PISA o del mateix IACSE, que resulta que aquí a Balears estem a la cua absolutament de tot. Bueno, hi ha una sèrie de condicions que són necessàries, però no suficients, lògicament, però necessari que és augmentar aquesta inversió. Com s'ha d'augmentar aquesta inversió? En centres educatius, aquí a Eivissa, sobretot a l'illa d'Eivissa, hi ha molts de problemes en tema d'infraestructures, de transport escolar, vull dir, però és un problema que està arreu de les Illes Balears i també el que deia en el principi, vull dir, s'han de baixar ràtios. Si no baixen ràtios, la funció tutorial de cada mestre amb els seus alumnes és inherent a la tasca docent. Si no és amb unes ràtios més normal, més baixes, és impossible exercir aquesta funció tutorial. Per tant, des d'aquest punt de vista, creiem que és imprescindible, així ho han dit ja moltíssimes de vegades, que s'augmenti però substancialment aquesta inversió en educació.
Cosme Urell, portaveu de l'Estell Intersindical, moltíssimes gràcies per xerrar amb la Ràdio Pública de Formentera, amb Ràdio Illa. Que tinguis bon dijous.
Si me deixes dir una cosa...
Per suposat, endavant.
Jo vaig fer feina aquí a Formentera com a mestre, sí. Escurs 92-93.
Oh, caram, així mateix.
Sí, ja fa temps, ja fa un gran jo.
Sí, sí.
A l'escola de Sant Francesc.
Mestre Lluís moment. Andreu.
No. Abans eren dues escoles.
Ah.
Hi havia Mestre Lluís Andreu i l'altre costat del carrer Sant Francesc. Jo vaig estar allà a l'escola de Sant Francesc.
Sí.
I, bueno, que té molt bon record de Silla i una abraçada ben gran a la gent de Formentera, que encara tenc algun contacte per allí.
Molt bé. A més, diria que en aquella època hauries treballat, per exemple, amb na Pilar Castelló, que és col·laboradora nostra aquí.
Efectivament. Sí. Na Pilar Castelló és una de les persones que tenc un gran record d'ella, sí.
Doncs sí, és una de les nostres col·laboradores. Que ella, sàpigues...
En aquell moment, ella era directora de l'escola de Mestre Lluís.
Exacte.
En aquell moment,
Ara ja estan unificades les dues escoles, però unificades, diguem-ne, formalment, perquè encara hi ha un carrer que les separa, i mira que hi ha un projecte de la PIMA del centre per unir els dos edificis, i que ja no hi hagi una escola de dalt i una de vall, diguem-ne.
Ja. Sí. Ho sé que són ara estan unificades, diguem-ne, administrativament. Sí.
Cosme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Adéu, bon dia.